Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. La segona ronda de negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units pengen d'un fil. Havien de començar dimarts al Pakistan, però un nou incident podria fer descarrilar les converses abans fins i tot que s'iniciïn. Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc després que l'exèrcit dels Estats Units ha atacat i pres el control d'un mercant iranià. Segons Donald Trump, l'embarcació pretenia saltar-se el bloqueig imposat pels Estats Units als vaixells iranians a l'estret d'Hormuz. L'incident ha passat en aigües del Golf d'Oman. Trump manté oberta la porta del diàleg, però continua amenaçant Teheran que patirà un atac brutal si no accepta un acord. Un doble joc calculat, segons ha explicat l'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Walls, en declaracions a la cadena ABC. The president will move
up and escalate it, El president farà una escalada proporcional i el nostre increïble exèrcit obeirà les seves ordres com a comandant en cap. Fins que l'Iran s'assegui a la taula i realment compleixi amb l'acord responsable que el vicepresident ha posat sobre la taula.
Sí, com sigui, mentre la delegació de Washington, liderada per el vicepresident J.D. Vance, ja viatja cap a Islamabad, Teheran rebutja assistir a les negociacions i adverteix que l'atac al seu mercant tindrà represàlies. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
Israel acusa Pedro Sánchez d'antisemitisme per demanar que la Unió Europea trenqui relacions comercials amb Tel Aviv. El ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sar, ha tornat a criticar el president espanyol i l'ha qualificat d'hipòcrita per relacionar-se amb règims totalitaris que violen els drets humans com Turquia o Veneçuela.
La Fundació d'Arrels adverteix que un 75% de les persones sense sostre extracomunitàries no es podran acollir al procés de regularització. Aquest dilluns comença la presentació de les sol·licituds de manera presencial, sempre amb cita prèvia.
8 nens moren en un tiroteig a Louisiana, als Estats Units. Algunes de les víctimes eren fills del presumpte agressor que ha mort a trets per la policia. Les autoritats investiguen el cas com una disputa domèstica. Les víctimes tenien entre 1 i 14 anys.
L'Agència Catalana de Consum sanciona 7 entitats bancàries per informació confusa i clàusules abusives en les hipoteques inverses. Aquest producte financer el contracten persones grans per complementar la pensió, però quan ja no hi són, els hereus han de liquidar un deute que, amb els anys, han anat en augment. La pesta porcina africana continua controlada en tota l'àrea metropolitana de Barcelona, 5 mesos després que es detectés el primer cas. Fins ara, s'han capturat gairebé 3.800 senglars i la majoria han donat negatiu. Encara n'hi ha, però, entre 8 i 12.000 de vius, i el repte és acabar amb tota la població. Els agents rurals defensen que el dispositiu de bioseguretat està funcionant. Romer Grau és sotsinspector.
Estem aconseguint que la zona infectada l'estem contenint, no surti d'aquí. No estem fent l'atac al mapa més grossa de moment.
El més important és que la malaltia no ha contagiat cap porc de granja i, per tant, no s'ha estès al sector ramader. Si això passés, el daltabaix econòmic seria importantíssim. Els agents rurals insisteixen que perquè la pesta porcina continuï controlada, és bàsic que la ciutadania faci cas de les restriccions i avisi el 112 si es troba un senglar mort. Esports, el Sant Andreu ha aconseguit matemàticament l'ascens a la primera federació després de guanyar aquest diumenge per 2-1 al Reus Redis.
A Lleida ha guanyat l'Eurocup masculina d'hoquei i patins, la segona competició continental, després de superar el Calafell per 2-1. És la quarta vegada que Lleida guanya la competició, l'antiga Copa de la Cers.
El jove tenista francès Arthur Fils s'ha endut el godó de tennis després de vèncer el rus Andrei Rublev en 2 sets, 6-2 i 7-6.
A la Premier City 2, Arsenal 1, els de Guardiola estan 3 punts per sota dels d'Arteta, però tenen un partit menys.
I l'Uni Girona ha quedat quart a l'Eurolliga després de perdre contra el Saragossa per 66-63. en el partit pel bronze. El títol se l'ha endut el Fenerbahçe, que s'ha imposat al Galatasaray per 55 a 68.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ens truca la Maria, des de Girona. Bona nit, Maria.
Hola, bona nit. Mira, seguint amb el tema del Papa,
sí.
El que també voldria saber, si algú pot confirmar, que jo vaig llegir que, no el Papa, sinó l'Iglesia Catòlica, de l'Estat espanyol rep 12.000 milions. O sigui que són per recobrir els salaris dels mossens.
Uh-huh.
Llavors voldria confirmar si això és així, perquè jo allà on t'ho vaig llegir no crec que s'ho hagin inventat.
Sí, però que el govern espanyol paga aquesta quantitat a l'Església, eh?
Sí, uh-huh. Això ho vaig dir jo. Doncs llavors, si és que realment és així, ho trobo molt exagerat, però... crec que amb les coses que hem arribat a veure, bueno, es poden gastar 15 milions per una visita, bueno, i sense comptar que quan va venir l'altre papa, que em sembla que era a València fa uns quants anys, també va ser motiu de corrupció de molts milions, no me recordo quants, però molts milions. Doncs si van corrompre molts milions, vol dir que encara valia més, va. Si varen poder-ne despistar molts, doncs pla més valia, no?, la visita.
Ja.
Llavors, a veure per què la ciutadania hem d'aguantar això amb la misèria que hi ha, que hi ha molta gent que no se'n surt, no és el meu cas, eh? Però hi ha molta gent que no se'n surt, o sigui, els mestres que no els paguen el que toca, els sanitaris que n'hi ha, metges, que encara els hi deuen la meitat d'una paga de fa 10 anys...
Uh-huh.
O sigui, amb tantes misèries, llavors es fa bo allò que diuen, mira, pagar l'Iglesia i els militars no hi ha mai falla de diners, sempre és per l'altre que n'hi ha.
Mm.
Llavors, com podem aguantar això i per què ho aguantem, preguntaria jo. Si això exactament és així, és que crec que sí, no hi ha pal·liatius per això.
D'acord.
O sigui que seria, per dir una manera, motiu d'empresonar algú, d'expedientar algú, perquè, clar, és una cosa que ho decideixen personalment, no? Els polítics. No és allò de dir, mira, han decidit això 300, No, moltes vegades la signatura d'un, doncs que hi tenem contra aquell perquè és un vengut, no?
Ja, molt bé.
O sigui,
a veure què ens diuen, Maria, gràcies.
Aviam si surt, perquè jo no tinc mai la sort de sentir la resposta.
Vaja.
Escolto molt sovint el programa, però moltes de les coses que preguntes no.
Home, però això...
És tenir sort,
no? És tenir sort, o anar escoltant-lo poc a poc per podcast, si no.
Sí, també és
una altra opció.
Jo no tinc temps, llavors anar repassant.
Clar.
Mira, una vegada vaig preguntar per què Girona, l'entrada de Girona vinguent de Barcelona, diem.
Sí.
Hi ha tants edificis abandonats.
No ens han contestat aquest, eh? Mira, d'aquest me'n recordo, no l'ha contestat ningú. Haurem de trucar a l'Ajuntament perquè no l'han contestat.
Perquè deuen tenir vergonya, si és que els inquieta. Perquè, mira, varen fer un pressupost bàrbar per tirar a terra tot això, no fa ni un any i poc.
Mm.
I varen tirar un... A costa de la ciutadania, quan són edificis privats, eh?
Uh-huh.
Varen tirar a terra un i allà s'ha quedat. Continua havent-hi la mateixa misèria.
Allà al mig.
Allà, sí. I fa fum.
Haurem de buscar la resposta nosaltres, veig, doncs,
sí,
Maria.
Sí, perquè fa un efecte pels turistes.
Clar, quan entres, sí.
Bueno, però és que tot, jo cada vegada que passo m'acabo l'ànim als peus, ja. No sé com dir-ho.
Ho buscarem, dir, Maria, gràcies.
Mala
solució, sí. Gràcies, Maria, bona nit, que descansis.
Sí, bona nit. Ah, jo també volia dir sobre el programa.
Digues.
M'agrada molt com el presentes, però cal com està estructurat. O sigui, una cosa és la teva actitud personal i així, però l'altra cosa com està estructurat últimament, que hi ha entrevistes tan llargues, jo crec que s'hauria de deixar més espai al client. Bueno, al client,
l'oient. El client mana, no?
A l'oient,
no sou clients, només faltaria. No pagueu res aquí, només faltaria.
Bueno, sí, directament sí que paguem.
Sí, esclar, és una emissora pública, també, és
bueno,
veritat.
Però vull dir que...
Ja ho he entès, ja.
Ocupa molt l'entrevista i a vegades es podria... resumir una mica, per molt importants que a vegades són els personatges que hi ha,
Sí.
Però llavors queda tan retallat o interessant.
Home, déu-n'hi-do, depèn del dia. Jo, quan hi ha trucades, les passo, eh? No queda ningú per passar, eh?
Ja, doncs, hauríem de... Sí, això sí, ho vas dir, que a vegades s'emplena perquè falten trucades.
Clar.
Doncs alguna cosa hauríem de fer.
Doncs vinga, la revolució de les trucades.
Sí. Les entrades... les entrevistes siguin tant.
Molt bé, Maria. Prenc nota. Gràcies. Bona nit. Adéu-siau. La Maria Antònia des de Llançà. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Mira, digues. Quasi aquesta pregunta l'hauràs de preguntar a direcció, però
a veure,
si algú ho sap.
A veure.
Es tracta del següent. Tu has parlat del podcast i és molt interessant.
Mm-hmm.
Jo moltes vegades he escoltat programes que m'han interessat, sobretot durant molt temps Guàrdia, que encara ho estan fent, i des de que el Toni Arbonés no hi és, diria jo, no aconsegueixo trobar els viatgers de la Gran Anaconda, que era el seu programa.
Sí, i tant.
Que és un programa que el pots escoltar avui, demà i demà passat.
I tant.
Perquè
sempre.
És actual i és una meravella.
I tant.
Igual que en Guàrdia, concretament a parlo d'aquests dos. Llavors, em sorprèn que no hi és. L'he buscat per en Guàrdia, per el viatgers, l'he buscat per Toni Arbonés...
No hi és el programa del Toni, al web de 3CAT, a la plataforma?
Jo ho busco per podcast, potser ho has buscat per un altre lloc, tampoc sóc massa fina buscant això, però bueno, en podcast, que és on surt tot de la A a la Z, de programes de la A a la Z...
Clar, perquè no hi deu sortir... Bueno, ara responc jo perquè és de la casa, però clar, no hi deu sortir... perquè no és un podcast com a tal, és un programa.
És un programa.
Clar, tu...
Ja. I llavors s'ha de buscar en un altre lloc.
No, tu ves... Què ho fas, a través de l'ordinador? Com ho fas, això?
Amb el mòbil, normalment.
Doncs si vas amb el mòbil, busques...
Igualment.
És igual, busques la plataforma 3CAT...
Ja.
A la plataforma 3CAT, i si allà vas i poses els viatgers de la Gran Anaconda, estic convençuda...
Sí.
Que surt.
És que m'estimia tant.
Clar, no hi és com a podcast perquè l'Anaconda no ha sigut mai un podcast, era un programa.
Programa, molt bé.
Mira, ara jo he fet una resposta jo mateixa, però...
Ja l'he trobat.
Clar, com que... Ho has trobat o no?
No, ara l'he parat a l'ordinador.
Però vull dir que normalment jo no contesto, però trobo que en aquest cas havia de... Jo crec que és això.
Possiblement sigui això, o sigui, anar a la plataforma i a vegades...
I tu, ja, tu hi ha una, ja veuràs que hi ha una lupa allà que és per buscar, tu allà hi poses, sí. Igual que poses la nit dels ignorants i et sortirà la pàgina i tots els programes, sí. Tu poses els viatgers de la Gran Anaconda i estic convençuda que surten tots.
A la plataforma.
A la plataforma, sí.
Doncs tant de bo, tant de bo. Pues ho miraré.
Prova-ho i si no ens ho dius. I si no, investiguem.
Ho tornarem a demanar.
D'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Maria Antònia.
Bona nit.
Bona nit. Adéu. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Mira, en primer lloc, felicitar el Sant Andreu per haver pujat a primera federació, que ja era hora que portava anys fotent-ho.
Molt bé, doncs felicitats al Sant Andreu. Molt bé.
A veure, que tenim que ser educats i esportistes.
I tant.
Després, sentit aquesta senyora de Girona que ha parlat dels sanitaris. A mi em venen aquí a la residència a posar-me un antibiòtic a través de l'hospital, i falta personal. Es diu serveis a domicili. Falta personal, van de cul, no hi ha pressupost. Mm-hmm. Si no hi ha pressupost, un país no funciona. Això que la gent ho tingui clar. Ni en sanitat, ni en Renfe, ni en res.
Ni en res. Sí, sí.
Per tant, culpables, els polítics. Els sanitaris fan el que poden.
Sí, sí.
I són poca gent els que van a domicili, perquè tenen que fer els pobles de la comarca. I ara, l'any que ve, suposo que desapareix Aigua Freda, perquè tenen que pujar els aquí a l'Hospital de Granollers fins a Aigua Freda.
Déu-n'hi-do.
I passarà a la comarca d'Osona. Pues van putejats fins a la mèdula.
Sí, sí.
I, bueno, i d'això. Després, per Sant Jordi, a la plaça La Porxada es vendran llibres, a sota La Porxada i roses.
Sí.
A tota la carretera hi haurà les parades culturals de la ciutat, i també venden llibres i roses. I, a més, aquest dimarts tenim el Correllem aquí a Granollers, a la tarda.
Molt bé.
Que es concentren a la rotonda de l'hospital, baixant a peu amb una gran estelada. Vull dir que el dimarts hi ha xocolatada. I aquest dimarts, perquè dijous Sant Jordi, es fa el mercat típic del dijous, a Granollers, que la gent no ho sap.
Doncs vinga, ara sí, ja ho saben, Francesc, perquè ja els hi has explicat.
Sí, bueno, es va dir l'altre dia, però hi ha molta gent despistada, que no es fa dijous, es fa dimarts.
Es fa dimarts, molt. Clar, perquè dijous és Sant Jordi, clar. Clar, clar.
Exactament, perquè les pares dels llibres, bueno, paguen uns metres quadrats i necessiten la carta de llibre.
Clar,
interferir amb el mercat clar. Setmanal del dijous.
Molt bé, doncs prenem nota, Francesc, de tots aquests canvis que dius. Moltes gràcies.
Una pregunta.
Digues.
Aquí us treballa una noia que es diu Sònia Olear,
sí,
amb
tant.
Esports.
Sí, i tant, la Sònia Olear, que fa esports, sí? Senyor. Sí.
Mira, t'ho explico. Jo em dedico a dibuixar, i ja tinc preparada l'exposició de tot el mes d'agost i setembre, fins al 12 de setembre, i el dia 21 d'agost faig la inauguració, que l'alcaldessa surt un programa de festa major, sense blancs i blaus, de Granollers. I li faig un homenatge amb el seu pare, que havia sigut entrenador del club bàsquet Granollers, quan en deia Cacau Blat.
Ah, d'acord.
De Granollers. I li he fet una caricatura, i em van passar la foto, bueno, la foto que surt i el Manel Comas, que tampoc ja no hi és, que ja és mort, i un nord-americà que es deia Mike Phillips. I d'això... I tinc una foto aquesta i de la foto he tret el rostre d'ell i li faig un homenatge en l'exposició aquesta. M'agradaria que li pogués transmetre i m'agradaria veure-la.
Doncs li fem arribar... Mira, traurem aquest tall perquè ho senti de la seva pròpia... Ho escolti.
Ella col·labora amb el programa El Tot Costa.
Sí, sí, sí. Per això que això, li traurem i li direm.
I a més el seu pare jo el coneixia perquè era soci del club bàsquet de Granollers i anava als dos plaçaments amunt i avall amb el...
Doncs mira, li farem saber, Francesc, i si qualsevol cosa li passarem el teu telèfon, d'acord?
Vale, perfecte. Li passeu i que em faci una trucalleta.
Molt bé. Moltes gràcies, vale. Francesc.
Adéu, maca.
Adéu-siau. Igualment, adéu-siau. La Carme, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure si m'entendreu, perquè és que tinc la veu també semblant a la teva dia.
Ai, no fem. Mare meva.
Sí, bueno, tot s'arreglarà.
Sí,
jo també estic en contra de que vingui el Papa Lleó. Estic totalment en contra. Què ve fer aquest home aquí? Escolta'm tu, a beneir o no sé què fer a la Sagrada Família, però si hi ha 15 milions que es tenen que gastar per aquesta visita, i els més que es gastaran que no sabrem, quan hi ha metges que no cobren, mestres que no cobren, i en consta molt, infermeres, residències que necessiten molta ajuda perquè cada vegada fan més falta ajudants a les d'infermeria i ajudantes voluntàries a les... Bueno, voluntàries, vull dir, a les residències. Doncs, escolta'm, tu, jo aquests diners el trobo això un despilfarro terrible. A mi és que em cau molt malament aquest Sant Pare.
Ja ho veig, ja.
Que... Sí, ja ho veus, no? Sí. Mira, no vol els gais, no vol les lesbianes, però escolta'm, tu, si l'Església està plena de tot això, perquè ara aquí vens a despreciar aquestes persones, que són persones encara que siguin gais i siguin lesbianes, i això és que no ho suporto. No ho suporto, estic molt enfadada i no em puc enfadar massa perquè veus
no,
que estic acabant
la veu. No,
se te'n
va la veu, sí que ho he vist, sí.
Sí.
No t'enfadis.
Això una. Acabo. I després també m'agradaria que els oients que truquem miréssim de ser més lleugers i més curtes les converses perquè es fa més amb el programa. No t'enfadis perquè
no
dic
això, Marta.
No m'enfado,
i ara només faltaria.
No, que siguéssim tots més amens i més ràpids amb les contestacions.
Clar.
Que si no es fa molt llarg, això.
Clar, clar.
Ho repetim, repetim i repetim.
Ja passa això.
Gràcies, Marta.
A tu, cuida't la veu. Una abraçada.
Perdó. Que venguis força llibres.
Ai, moltes gràcies. Gràcies, bona
nit. El 28 metres.
Aquest. Però que és de l'any passat, el que passa que, mira, encara em fan anar...
Aniré
una horeta a firmar.
És molt maco.
Bueno, me n'alegro. Gràcies, bona nit.
Adéu.
La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa.
Bob Dylan, el 1978, va fer una gira mundial que, entre altres llocs, el va portar fins al Japó, on hi va fer dues actuacions. Els dos concerts que es van celebrar al Nippon Budokan de Tòquio li van servir per presentar les seves cançons de sempre amb un so diferent a causa d'uns arranjaments que no tenien res a veure amb els originals. D'aquelles dues actuacions en sortiria un disc que es diu Bob Dylan a Budokan, que se situaria entre els més escoltats a la Gran Bretanya i als Estats Units i arribaria a ser disc d'or. Qui li havia de dir a Bob Dylan que gairebé 50 anys després aquell disc tindria protagonisme en una novel·la que s'acaba de publicar? Es diu Estaria molt bé, és de Joan Carreras, editada per Proa. Les cançons de Dylan d'aquell àlbum espigolen tot aquest llibre i es podrien considerar el fil musical. El llibre retrata l'amistat entre quatre dones, entrades en la seixantena, enmig d'alts i baixos de la vida. Són quatre dones amb ganes de viure, però també amb secrets, pèrdues i desenganys que permeten reflexionar sobre el pas del temps, les relacions humanes i l'amor en l'edat madura. Joan Carreras, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Com estàs?
Estupendament, molt content.
Aquesta novel·la l'obres amb una cita de la cançó que estem sentint de fons, Shelter from the Storm, et donaré refugi a la tempesta. Realment, el pes de Bob Dylan a la novel·la seria una mica aquest, el de banda sonora? Com ho voldries explicar, això?
Sí, és... A veure, hi ha un moment donat, que ara no explicarem,
No.
En el que un dels personatges té una relació molt intensa amb aquest disc, que és una cosa raonable, perquè són persones de la generació a la que li correspon això. Mm-hmm. És a dir, que en aquell moment era raonable que poguessin escoltar aquell disc que s'havia publicat no gaire abans, no? I, per tant, té una certa lògica, però, a més, és que... no només per l'època, sinó pel tipus de generació. Parlem de gent del centre d'una ciutat, que és Badalona, però que podria ser Igualada, Manresa, Vic, Tarragona, Girona, Lleida... És a dir, aquests mons dins d'un altre món, no? El barri centre d'una ciutat mitjana o gran, que té un món petit, diguem, diferent.
Sí, és una mica poble, però
sí,
també ciutat, no?
Exactament, ho has explicat perfectament. És mig poble, però no és poble perquè és ciutat, però en canvi té alguns trets de poble dels que potser més endavant podrem parlar una mica. I en aquest entorn, en aquesta lògica, no és tan estrany que persones que formen part d'aquest món escoltessin en Dylan, igual com escoltaven altres coses, com hi ha un moment en què surten Pau Riba o que surt... Diguem que jo tinc una certa predilecció per posar bandes sonores, i aquí, doncs, sense cap mena de dubte, les cançons d'aquest disc del Dylan hi tenen un paper, esclar.
Un paper essencial. Tu expliques l'amistat entre, jo deia, quatre dones, que ja estan a la seixantena entrada, gairebé algunes acabades de jubilar,
sí, però que viuen soles. Perquè tu uns gestos quan diem seixantena o madura. Escolta, jo en tinc 63, estic supercontent.
Supercontent.
Molta gent de la que ens escolta probablement...
Estarien encantats de tenir-vos.
O els tenen. Escolteu, si les coses no són com els vins, clar que no, però són fantàstiques.
Però són molt bones, eh?
És molt xulo, jo trobo que és un moment estupendo de la meva vida.
Doncs és que no cal... Jo només explico algun text perquè la gent no entengui. Tu les agafes justament en un moment, podríem dir, vital... quan, de fet, ja no has de pensar una mica en la feina, no? I et queda encara molta vida per endavant, que hi ha gent que s'avorreix, però aquestes no s'avorreixen. Tu volies fer realment el retrat d'una generació, aquells no baby boomers que comencen a arribar a la jubilació i que també els hi passen moltes coses perquè per davant tenen molta vida.
Sí, jo no estic segur si volia fer aquest retrat.
No
n'estic segur, el que és segur és que l'he fet. És a dir, ho dic perquè quan començo a escriure el llibre, normalment, encara que això a vegades em diuen que costa de creure, però prometo, t'ho asseguro, que és la veritat. Quan començo no sé ben bé què passarà.
No.
Hi ha un autor espanyol que ho explica molt bé, ara no direm el nom, perquè aleshores si dius nom sembla que vulguis posar-te al seu lloc o que pugui, en fi, que t'hi puguis agermanar i ara pot quedar arrogant i no en tinc ganes. Però hi ha un autor que deia... que hi ha autors amb mapa, és a dir, que sí. Ho tenen tot dibuixat, que farà escaleta, com un guió de cinema,
amb fitxes, sí.
Que està estupendo, ho trobo genial, però que jo no ho sé fer, i que hi ha autors amb brúixola. És a dir, que en comptes de tenir el mapa i saber on hi ha la font, el castell, el prat i el no sé què, sortim i amb la brúixola anem mirant més o menys cap on tirem. Jo tinc només una brúixola i, a més, a vegades està espatllada. Però tiro. I aleshores, quan vaig començar a explicar la història d'aquesta dona, de la Mar Cristall, en aquell moment, t'ho prometo, no sabia que tindria quatre amigues, encara no sabia si seria Badalona o no, perquè la primera frase que vaig posar és tinc un amant, diu la Mar Cristall, i quan vaig acabar aquesta frase vaig dir, vale, ja tinc una protagonista, continuem.
Té un secret, no?
O
l'acaba de dir.
O l'acaba de dir, i a partir d'aquí vam arrencar, no? Et prometo que va ser així, i per tant no ho sé ara, que és evident que hi ha aquest retrat. Sí, segurament. Hi ha una cosa que a vegades expliquen els llibreters i les llibreteres, no sé si és veritat, però segurament que sí, perquè ho saben millor que nosaltres. Em sembla que al nostre país, a Catalunya, l'índex de lectura, la proporció, està més o menys en un 7 a 3, és a dir, 7 persones que s'identifiquen com a dones i 3 que s'identifiquen com a homes, deixem-ho així,
sí.
7 a 3, aproximadament, 6-4, 7-3. Les vegades que he fet clubs de lectura això no és així, és 9 a 1, o 10 a 1,
sí,
o 11 a 1, o 12 a 1, o 13 a 1, o 14 a 1, i aquest una a vegades és l'acompanyant d'una, vull dir, que si no tampoc hi seria. Per tant, no és tan estrany que algunes persones que ens llegeixin, que algunes lectores que llegeixin estaria molt bé, puguin dir, calla, no sóc jo, però sí que sóc jo, no? Sí.
És una mica l'objectiu, també, no? Si són els que més llegeixen, fer una història sobre dones, clar, encara els hi aproximes molt més. Però això a mi em sorprèn, perquè tenint més... Tens una protagonista, però hi ha les històries de les amigues, els hi passen coses... clar, si això... No hi ha un moment que arribes al capítol 5, bueno, al capítol o al moment, a la pàgina 80, i dius, ara no sé què vaig posar a la pàgina 4. Si tu no ho tens escrit amb una fitxa o amb una escaleta...
Està dintre el cap. Estic tocant el cap, els que no ho veieu, estic tocant la fusta. Sí, sí, el tinc aquí, però a més és igual, quan vas en bruixo, no, el que fas és que vas molt endavant i endarrere. Vull dir que vas a la pàgina 30, tornes a la 12, i a la 12 tornes a avançar, però és que m'ho passo tan bé. Vull dir que m'agrada fer-ho així, saps?
Ja.
Vull dir? No, vull dir perquè a vegades hi ha persones que escriuen i llavors quan els entrevisten fan el ploricó, no? I diuen que pateixen molt i que com si estiguessin a la mina treballant, no? I dius, escolta,
tu, no,
doncs
tu,
agafa un pic i posa't i veuràs tu el que
és. No?
Jo m'ho passo fenomenal, és una de les coses que em fa més feliç a la vida.
És a dir, tu escrius a raig, diguéssim.
Amb un raig controlat, però sí, amb un raig que es fa i es desfà, com la sardana. Vull dir que vaig endavant i endarrere i torno...
Perquè tornes enrere i pots retocar,
i
perquè...
Mm. Però en comptes de plantar, que es diu, no? I pensar, ara poso això, perquè després posaré això, és al revés. Poso una cosa i després dic, home, això ho puc recollir, calla. Home, ja aquí sóc, què et sembla, si llavors, no sé què? Faig entrar una senyora i un cop la faig entrar a la cafeteria on es troben el primer dia, dic, home, ara que la tinc aquí, espera't, i si... No continuo,
No continuïs.
Però després resulta que és molt important,
clar,
no?
Clar, per això. Escolta'm, encara que tu escrius així, i potser no ho volies... Jo crec que la novel·la és una mica una reflexió, t'ho preguntaré i així sortirem de dubtes, sobre el pas del temps, sobre les pèrdues, sobre l'amor, sobre el dol, i tot això a partir d'aquest secret, que sí que l'has dit tu, que aquí no estem fent cap spoiler, de que surt la primera frase de la novel·la, no, tinc un amant, no? És, d'entrada, és una frase que ja et dona molt de joc, no? T'obre moltes portes i tu aquí, com que t'agrada passar-t'ho bé, pots jugar molt, no?
Mira, si vam obrir que després d'aquesta frase van venir 300 i pico pàgines, no? O sigui, imagina't quines portes que em va arribar a obrir. A veure, és totes aquestes coses que has dit, i per dir-ne una que ho pugui resumir una mica, és un cant a la vida. És a dir, al final és un llibre que parla de l'amistat, d'unes persones que es dona la circumstància que són quatre dones, que al llarg d'un any de la seva vida, i en aquest any naturalment hi passen coses, hi ha això que dius tu, hi ha pèrdues, hi ha desenganys, hi ha secrets, però amb els amics ja és així la vida, no? Vull dir, que tu tens amics d'aquests de tota la vida vol dir de tota la vida, però que els has perdut, i després els retrobes, i els recuperes. I en aquests llocs que tu en deies semipobles, mig pobles, que no ho són, però que ho són una mica, és diferent que a la ciutat, perquè a la gent amb la que vas anar a escola, o la que vas anar a jugar a bàsquet, o la que vas estudiar música, o la que vas fer guitarra, o vés a saber què, te'ls trobes pel carrer, o quan vas a comprar sabates, o et trobes i saps que els hi passa als seus pares, perquè quan estan malalts els veus que van amb la cadira de rodes. A Barcelona és més difícil, perquè és més gran, i per tant pot ser que algun amic no te'l trobis, t'has de telefonar. Escolta, clar, quedem demà a la plaça del Diamant. I
a Badalona, mira, us trobeu tots.
A Badalona,
com a tants altres pobles.
És on jo he viscut durant 30 anys, i fixa-t'hi que no m'he atrevit a escriure sobre Badalona fins que ja no hi soc, no?
Sí.
Però durant 30 anys hi he viscut, potser els meus fills són badalonins.
Clar, potser havies de sortir de Badalona per poder escriure sobre.
Bueno, potser sí, hi havia de passar més coses. La mare dels meus fills, que és la meva exdona, viu a Badalona. Jo també he tingut aquest dol, no? Aquesta... Potser no vaig portar bé al principi la manera com vam fer la separació. Ara, perdoneu, que entro en un moment d'intimitat que no m'allargaré perquè sé que no és prou pertinent, però segurament això també m'ha influït.
No, però potser el personatge,
això,
clar,
no?
També té alguna cosa d'això.
Hi ha una mica de tristesa que jo he arrossegat i que he encomanat en algun dels personatges, i hi ha una mica d'aprendre que tornar a començar és possible, però que per fer-ho has d'haver fet net, i que si no has fet net, doncs el que pots fer és que pots fer una mica de mal a tu mateix i als altres. I deixa que t'expliqui una cosa. No sé si ara que estem
aquí,
en aquestes hores de la nit
en
un cert clima d'intimitat, potser no ho hauria de fer, però t'ho explicaré. Mira, jo vaig fer-ho realment malament, això que t'explicava, d'acord? I em vaig separar, aleshores vaig tenir una nova relació i no ho vaig portar bé, i em vaig tornar a separar i vaig tornar amb la persona amb la que m'havia separat, que és la mare dels meus fills, i aleshores vaig veure que m'estava equivocant i em vaig tornar a separar, i vaig veure que això era una locura. I vaig fer una cosa als 60 anys, que és demanar ajuda. I sí, als 60 anys vaig demanar ajuda. Ho dic perquè ara em sembla que la salut mental es pot exposar damunt de la taula,
doncs,
i les coses són d'una altra manera.
Per fi,
no?
D'una vegada, sí senyor.
I vaig anar, vaig tenir molta sort, vaig enganxar una crac de la psicologia, que jo hi vaig anar molt espantat, i estava fet un... Estava fet caldo, aquesta és la veritat.
Les ruptures...
I no només això, i perquè no entenia què m'estava passant, i havia estat un període molt tancat, en una... quasi vivia en una habitació, sense sortir gaire, i... no tenia bones relacions amb ningú, i aleshores em va dir, tu el que passa és que tens un TDAH amb altes capacitats, que no has gestionat bé i que t'ha dut a un cert comportament obsessiu per superar-lo, i els símptomes d'aquest trastorn amb dèficit d'atenció i hiperactivitat són aquest. Et passa que allò, ara no farem la llista,
però...
Mira, jo explico una cosa que crec que els nostres oients ho poden veure amb els ulls, eh? Jo explico que és com si fos una habitació en la que jo m'anava clavant cops a la cara, al genoll, i no entenia el per què, i de cop van obrir llum i vaig dir, home, els cops al genoll és que hi ha un calaix obert,
clar.
Els cops a la cara és que hi ha la porta de l'armari oberta, punyeta, perquè no m'avisàveu, no? Tant de bo m'haguessin pogut diagnosticar als 30 o als 15 o és igual, el que fos. Però estic molt orgullós de com va anar. Hem fet un 3 anys i pico, de gairebé 4, de teràpia. Els canvis que he fet en aquests anys són extraordinaris. Només em sap greu que... Doncs abans potser no em vaig portar prou bé, jo què sé, amb alguns companys de feina, amb alguns periodistes que m'entrevistaven i amb els que jo era una mica ruda, per descomptat, amb els meus fills i la seva mare, amb els germans, amb, jo què sé. Em sap greu, a tots els he demanat ja perdó en el seu moment, I ara no em vull emocionar més del compte. Jo sé que tinc les emocions fràgils, jo ploro molt al cine, ploro molt a les pel·lícules.
Pues
ja està
bé.
Ho sé, perquè a més ara sé per què. I per tant, com que ho sé, doncs ho gestiono
no
i no passa res i ja està. Però t'ho he explicat, i perdona, perquè potser m'he excedit i potser ara he fet un ús excessiu del micròfon que no corresponia, em sap greu. Però ho he fet per dos motius. Primera, perquè crec que no sóc l'únic i que hi ha més persones que necessiten afrontar aquestes situacions. Escolteu, encara que en tingueu més de 60...
No passa res.
Val la pena. I quan s'ha de demanar ajuda, s'ha de demanar. Jo m'hi havia negat. Està bé. I segona, perquè em sembla que això també explica una mica el llibre. Aquest llibre és el primer que faig després d'haver fet tot això.
És com una mica catarsi,
eh? És una mica més net, és una mica... M'hi han sortit més coses. Jo crec que, en fi, l'he fet d'una altra manera. No, no vol dir que els demés... Escolta, jo estic molt orgullós dels llibres anteriors, només faltaria, i... Però aquí jo em sento més net, més narrador, més...
Més de veritat.
Sí, potser sí. Algú m'ha dit, aquesta novel·la sembla més autèntica, i he pensat, bueno, aquesta novel·la jo sé qui sóc. Ho he dit bé, ara?
Molt bé. En aquesta novel·la saps qui és. I a més hi ha frases boniques que et fan pensar bastant, i potser té a veure amb tot això que sí està bé que ho hagis explicat, perquè entenem molt millor aquesta història, no? Ara ja fa bastants anys de quasi tot, aquesta és una frase molt bonica que m'ha agradat, una altra que diu, a la nostra edat el més important és saber oblidar, que la memòria no ens faci males passades,
sí.
Que també la trobo per pensar, no?
Hi ha coses que no cal recordar-les.
També. Però a vegades, clar, el cervell fa el que vol a vegades, no?
Per descomptat. I
allò que no vol recordar, pam, torna a aparèixer. De tota manera, amb el que tu dius, si demanes ajuda i trobes l'ajuda, és igual l'edat que tinguis, perquè igual això ho haguessis fet amb 25 anys i no haguessis tingut la mateixa resposta tu mateix, i en canvi ara, a aquesta edat sí, per tant...
No es pot saber, i per
no
tant...
No es pot saber. I a més, les protagonistes de la teva història també les trobo com molt desinhibides, també molt de... Ja, és que al final l'edat et dona això, no? De dir, si vull dir això,
Marta,
ho dic.
És una mica generacional, no?
Sí.
Perquè hi ha hagut gent que em diu, clar, hi ha un moment, escolteu, si mireu la coberta ho descobrireu, hi ha un moment, i a més passa molt aviat, ho podem dir, és el capítol segon, hi ha un moment en què es banyen despullades, no? A la nit. I perdoneu, però i què? És que la gent de la meva generació és una cosa tan supernormal que no té... Vull dir, ho hem fet no una vegada, ni dues, ni tres, sinó moltes més. No cal que ara aixequeu la mà, però és evident que sí. Per tant, no és que siguin tan desinhibides, és que són d'aquesta generació.
No, i que al final ja no hi ha perjudici, s'ha acabat, no? O sigui, potser tot de coses que de jove no podies fer, perquè què diran, què passarà, què pensaran, què em diran a casa...
Ah, no, ja
tot
està.
Fas gran, ja no tens, malauradament, i per llei de vida, ja no tens els teus pares, i de cop i volta dius, doncs, jo vull fer el que vulgui, sense ofendre, però vull fer el que vulgui, vull viure la meva vida, no? I és una mica això.
Sí, hi ha un moment en què ja saps quan has de dir que no... I també saps quan has de fer el que et sembla que has de fer. Jo espero que ara la gent que ens escolta diguin que sí, que llegiran, estaria molt bé, deixa'm que ho digui. Espero que sigui així.
Sí, perquè a més, que clar, hem parlat de tantes coses, tu ens ha quedat clar que ho situes a Badalona i reconeixem llocs, el Passeig Marítim, el carrer del Mar, la Rambla, és una mica homenatge també, però a més, sense entrar en política, però fa referència, sense dir noms, un alcalde que és populista, xenòfob i nativista...
Sí, però fixa't una cosa. Mira, m'agrada que ho diguis, perquè en aquest fragment s'hi ha fixat poca gent, de les que aquests dies he tingut l'ocasió de parlar presentant el llibre amb altres col·legues periodistes, altres col·legues teus, i m'agrada molt que ho facis. És una escena a la que estan menjant un gelat i una de les personatges diu nativista vol dir Nadal, i l'altra diu no, nativista vol dir primers de casa, i llavors diu això em sembla bé, i jo, però què vols dir que et sembla bé? I amb això vull dir el següent, fixa-t'hi, el feixisme, diguem, esquadrista, és a dir, el pàjaro que ve aixecant el braç i vestit amb la camisa negra, aquest el veus a venir, el problema no és aquest, el problema és la persona normal i corrent com nosaltres, el nostre veí, el nostre cosí, aquell amic de tota la vida que de cop i volta amb un sopar et comença a dir bueno, és que el problema són els immigrants, i dius, perdona, vine cap aquí, xato, vols explicar-me quin problema hi ha exactament? Vols que en parlem d'això? I aleshores, aquest és un problema, i per tant no em preocupa tant l'alcalde, que és una anècdota que té a veure amb el fet de que sí, que parlo de Badalona i per tant doncs, hi surt d'esquillentes, sinó amb la idea aquesta que de cop i volta persones del nostre entorn van dient coses que dius, escolta, em sembla que hi ha algun malentès aquí, perquè l'altre dia la infermera del dentista al que vaig anar va començar a dir, no, jo no sóc d'ultradreta, però...
Ah, no.
I va fer la llista i li vaig dir, mira, t'explicaré una cosa, aquesta llista és la de l'extrema dreta, que ho sàpigues. Vols dir, dic, de dalt a baix, completa, no t'ha faltat ni un punt, també el del canvi climàtic, no t'has descuidat res. I la gent no ho sap. I em sembla que el llibre en parla molt de passada, d'això, ara no ens pensem que és una altra cosa, però crec que està bé que ho faci, perquè això també forma part de la nostra realitat i d'aquesta generació, que és, com tu deies, tan desinhibida i que escolta el Bob Dylan per lligar caps, i que al final parlen de l'amistat i dels desenganys i de... Crec que són unes dones amb unes ganes boges de viure, amb unes ganes boges d'estimar, però també atentes al que passa al seu voltant i aquest ou de la serp que algú està covant, no?
Doncs jo crec que el millor que pot fer la gent és anar a buscar, estaria molt bé, i llegir-lo.
Estaria molt bé que ho fessin.
Estaria molt bé que ho fessin, i si et troben aquesta setmana en algun indret, el dia de Sant Jordi, en algun lloc que estigui signant, doncs tot això que tindran, perquè segur que trobaràs la frase per posar en el llibre i que se l'emportin dedicat, no?
Farem molt de gust.
Joan Carreras, moltes gràcies, molta sort, i llarga vida, aquest estaria molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Once again, it's that time of the hour we have to run. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars. Climb on every run and may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. And may you always know the truth and see the lights around you.
D'aquí 3 minuts arribarem a 3:15 de la matina, d'aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ens truquen Josep des del Gironès. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit. Bueno, era per parlar del tema del Port Senglars, perquè avui tot els informatius ha sortit que sigui aquí 3.000 i pico. Bueno, la zona aquesta d'aquí està molt bé que els hagin agafat o els hagin mirat o el que sigui, però i la resta del territori, què? Aquesta zona d'aquí, del Baix Ter, no hi ha ni un camp que hi hagi blat de moro. Tot ha hagut de fer colza pel senglar. Llavors la colza, suposo que si n'hi ha excedent, que em penso que aquí s'ha d'enviar a França, doncs suposo que el preu, fatal. I llavors aquí jo conec un que hi tenia blat de moro l'any passat, amb els tres fils, i que Déu-n'hi-do el que en rampau perquè ho havia trobat, doncs se li va enxafar el 80% del blat de moro.
Vaja.
O sigui que, i encara ara, el que s'ha fet fins ara, bueno, però d'aquí endavant vol introduir. El senyor Sargatà, el vaig sentir l'altre dia, no sé què vol introduir, i que si el pagès o el ramader li afecten, ja l'indemnitzaran. Bueno, ara, per exemple, un ramat. Si, per exemple, s'espanten o sigui, van amb un peny assegat i se'n maten 20 o així, bueno, llavors, si tu és que t'ho indemnitzen, que això ja contardaran, després la feina, qui és? A més, has d'estar contínuament pendent de què, a veure què vindrà, que si vindrà el llop, que si vindrà. I el puestos, que els senglans, la gent no volen que hi entrin, i han de posar mallasso. Tu saps la feina que hi ha i el que val això. A més, hi ha vegades, si el senglar és un port gros, ja t'ho aixequen per sota. I llavors passa que els cabirols, que també Déu-n'hi-do els que hi ha, i els que hi haurà, perquè crien, doncs llavors salten per sobre. O sigui que Déu-n'hi-do-ret.
Déu-n'hi-do-ret.
I avui això, en un país adelantat, que sembla que han de sentar, això no s'hauria d'haver permès, perquè avui fa 30 o 35 anys, ha vist el blat de mor, i n'hi passava un de tant en tant.
Sí, sí.
Però llavors, guaita, els caçadors, els que sigui uns perquè s'ha escapat, els altres perquè s'han barrejat amb els d'aquí, que em porten molt més, doncs n'hi ha fatal, i això vull dir, a pagès lograran que plegui tothom, i serà, en fi, prou problemes que hi ha amb tot el del temps i el canvi climàtic, a més, cosa que es podria mig solucionar fent això, i esclar, llavors els caçadors, la majoria, encara em vaig trobar l'altre dia un que em va dir que encara n'hi havia pocs. Jo li vaig dir, mira, i en rosegallo que no sona, i ja ho veuria si...
Mare meva, jo sé.
O sigui que, Déu-n'hi-duret, Déu però el tema... Fatal,
sí, sí. Gràcies per la teva reflexió. Gràcies. Vinga. Molt necessària. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona nit. Adéu-siau. I tenim un missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa, la Maria, des de Vilatenim, que ens explica una cosa bonica.
Avui fa, bueno, avui, el dia 20, això ho estic gravant el dia 19, 63 anys que es vàrem casar, en Rosendo i la Maria. Vàrem viure 63 anys, gràcies a Déu, molt i molt bé, amb problemes i, bueno, i coses que passen a tothom. Amb tant de temps passa una miqueta de tot, però vaja, dels problemillos que vam tenir els vàrem anar superant i vàrem arribar fins al mes d'agost passat, que ens va deixar en Rosendo. Va deixar la família. Dos fills, dues joves, quatre netes, i ha volgut assabentar-se la nit dels ignorants. Marta, que és fantàstic el programa, m'encanta la manera que tens d'explicar les coses, i bueno, és molt i molt maco, i agrada, amb el que se sent, agrada molt a tothom, molt i molt a tothom, i a mi en particular. Doncs, bueno, i si pogués suposar una sardana, és clar que avui igual no pot ser, però la Santa Espina, o el dia que sigui, si no pot ser avui, un altre dia, dedicada en el 63 aniversari que estàvem junts.
La nostra abraçada a la Maria, que ens demanava avui aquesta sardana amb motiu d'aquests 63 anys que ella estava al costat pràcticament d'en Rosendo. Però ara no us perdeu el que ve a continuació.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Va que arriba un dels moments més esperats, jo diria, m'atreviria a dir, de la temporada. Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
Perquè aquesta setmana, l'Anna Maria, aquesta setmana de Sant Jordi, com sabeu, doncs vam fer aquesta crida per abandonar els autors publicats i per llegir contes dels oients que ens han fet arribar aquí a la nit dels ignorants, Anna.
Exacte. I no només ho farem aquesta setmana, Marta.
Ui!
Hem rebut molts contes. I tu em vas dir, em vas enviar un WhatsApp, sí, i em vas donar l'oportunitat de fer dues setmanes i jo l'he agafat.
És que vaig pensar, només hem de llegir cinc.
Exacte.
O alguns més, perquè són cinc dies. i els altres pobres oients, que a veure, tothom, no sé si podrà ser, però com a mínim donar més possibilitats, no? Més oportunitats, no?
Exacte, i jo vull agrair als oients la confiança que ens han fet enviant-nos els seus contes, perquè escriure a vegades té això que quan ho has de donar a llegir fa
vergonyeta, coseta, sí,
et sents vulnerable.
Sí.
I malgrat això, uns oients molt valents ens han fet arribar a allò que n'has escrit.
Que bé.
Farem dues setmanes de contes, Marta, però tot i així no els podrem llegir tots.
No, això que quedi clar.
Que no se'ns enfadin, no. Doncs que no acabaríem. I ja fem dues setmanes. Això sí, ja dic, els he llegit tots amb molta atenció i déu-n'hi-do els nostres oients.
Escolta'm, i a veure, com són aquests contes que hem rebut?
Hi ha una mica de tot, ja ho veureu. En els contes dels oients hi ha humor i ironia, però també tristesa, hi ha tendresa en uns, duresa en d'altres, estils molt diferents, perquè cadascú és de son pare i de sa mare.
Clar.
Els nostres oients també. N'hem rebut que tenen com a protagonistes els records d'infantesa, algun ens porta un món distòpic, en d'altres els seus protagonistes acaben aprenent alguna cosa, en algun altre es fa parlar als animals. Un parell tenen la Diada de Sant Jordi com a escenari.
Ah, que bonic, molt bé.
I n'hi ha dos, Marta, que són els que llegirem avui, perquè parlen de la ràdio.
Ah, sí?
Sí.
Contes i relats que parlen de la ràdio.
Sí.
M'encanta.
Sí,
molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Molt bé.
I es diuen, hi havia una vegada, de Maria Rosa, Martínez i Corbera.
Sí.
I l'altre que llegirem es diu La nit sense estrelles, de Jesús García i Oliva.
Molt bé, doncs vinga. Ens posem drets pràcticament per escoltar els contes dels nostres oients. Hi havia una vegada.
Una casa dels environs de Barcelona. Els seus habitants, una parella, en Pere i la Remei. Molt ben avinguda en tot. Bé, en tot, potser no. Un núvol planava feia un temps per sobre la llar familiar. La Remei tenia una debilitat. Una. Els concursos de la ràdio. Participava a tot arreu, no guanyava mai. Bé, sí, quan hi havia sort, era favorida amb un lot de productes de la casa, llibres, samarretes, clauers i bolígrafs. Tants que podia escriure les cròniques d'en Jaume I senceres i els episodios nacionales. Ah, sí, un paraigua. I quin paraigua? Era de color de semàfor, amb stand-by, amb el logo de l'emissora. En Pere es va negar sempre a xuplugar-s'hi. De caps de setmana, dinars de tres estrelles, cotxes, res de res. I el que li recriminava en Pere, no ho endevineu, la factura de telèfon, la trobava exorbitant, allò no es podia aguantar, costava més el farciment que el gall. Ella els caps de setmana trucava al sorprenent, a l'Enigmaticus, no sabia enviar un e-mail, si no també ho hagués fet. I les matinades, doncs també, si podia fer-ho sense despertar en Pere. En fi, a emissora que hi havia un concurs, allà estava la Remei brandant l'auricular per ser la primera, per dues entrades de cinema, per més lots culturals o uns massatges a mil. En Pere frisava i ella li va dir: «I si poséssim tarifa plana? Les meves amigues totes en tenen». Bé, doncs, tarifa plana al canto. Una oferta d'aquestes que et fan per telèfon, a l'hora de dinar o a qualsevol hora, i en Pere va claudicar. La perseverança, que no és nom de senyora antiga, sinó una virtut, va tenir el seu premi. Sí, senyor, sí. En un cop de sort d'aquells que només es donen un cop a la vida, aquesta s'oferta, o no, mestressa de casa, en un sol cap de setmana i diferents emissores va guanyar. Safata de rebosteria, dos àpats pel bullit, un cap de setmana rural, un tot terreny i la cirereta la volta al món. Ho veus, Pere, ho he aconseguit. I al cap i a la fi tampoc era tan desorbitada la factura del telèfon. Ell, està clar, no opinava igual, i amb un mig somriure irònic va dir-li: «A veure si la volta al món serà amb globus». Ella, que sempre tenia l'última paraula, li va contestar: «Doncs mira, seria tota una experiència, noi». I va arribar el dia d'anar a recollir el premi. La Remei no s'hi veia de cap ull. Conèixer aquelles figures de la comunicació en persona ja era un premi gros. I ja estava a punt de sortir de casa quan li va semblar que sonava el telèfon. Sonava. Sí, sonava. Però el despertador. I va obrir els ulls. Per sort, en Pere va mantenir la tarifa plana.
Està molt bé per començar. Molt bé. Vinga, segon conte d'aquesta nit, que es diu La nit sense estrelles.
L'any 2032, el món es va apagar. Sense cap avís, a les 21:17 exactes, tota la Terra va quedar a les fosques. Barcelona, Nova York, Tòquio, Nairobi, cap llum, cap pantalla, cap senyal. Els mòbils van morir, internet va desaparèixer, els satèl·lits van callar. I el més inquietant de tot, al cel, no hi havia estrelles. A Andorra, l'Aleix, infermer català, va sortir al balcó amb el cor encongit. De petit mirava el cel amb els seus pares cada nit. Però aquella nit no hi havia res, només buit. Els primers dies van ser confusos, però aviat va arribar el caos. Sense comunicació, els governs van perdre el control, les ciutats es van desorganitzar, hi havia saquejos, por, violència. L'Aleix ho vivia cada dia a l'hospital, com milers d'infermers i infermeres i metges i metgesses d'arreu del món. I enmig d'aquell desordre va aparèixer una escletxa, un número. 93-201-7474. Un telèfon fixe, dels d'abans, a Barcelona, a l'emissora Catalunya Ràdio, que seguia funcionant. El telèfon només donava línia per les nits, només de 12 a 2 de la matinada. I només si un dels interlocutors era la veu de la Marta Romagosa. La primera nit pocs ho sabien, però en pocs dies el món ho escoltava. La notícia va córrer com la pólvora. La gent es podia comunicar de nou i qualsevol ràdio analògica captava l'emissora durant aquell breu període de temps. Aquí a París, hi ha algú que ens escolti? Som a Berlín, han saquejat els supermercats, no tenim res per menjar. Ajuda, si us plau, som al nord de Canadà. Durant els primers dos mesos, el que s'escoltava era sobretot desesperació. Però els veritables savis, els oients, la gent del carrer, donava respostes. Persones ajudant amb idees. Com organitzar barris, com compartir menjar, com evitar conflictes. El món començava a escoltar-se. El volum de trucades cada dia era més insostenible. Milions de persones de tot el món intentaven parlar, preguntar, saber. El telèfon no parava mai i la Marta no podia sola. Una nit, esgotada, es va apartar del micròfon gairebé sense veu i va xiu-xiuejar. Un moment. Necessito ajuda. I l'ajuda va arribar. En Xavier Solà va tornar al programa sense dubtar-ho la mateixa nit. També en Carles Cuní, la Sílvia Tarragona, l'Ariadna Ferrer, en Joan Bosch, la Mireia Ferrer, un a un, van ocupar micròfons apagats feia anys. I, curiosament, el telèfon seguia funcionant amb tots ells. I el programa? El programa va canviar. Ja no durava dues hores, durava tota la nit. El telèfon 93-201-7474 seguia sonant sense parar. I les trucades es repartien, escoltant, connectant, donant torns. Els oients, ara no només catalans, sinó de tot el món, els verdaders savis de la nit, molts d'ells veterans amb experiència i memòria, eren els que donaven les solucions a tots els problemes, les respostes a totes les preguntes. El món per primera vegada tenia un equip que funcionava de veritat, sense cap altre interès que ajudar. Amb el tercer mes, el caos va començar a disminuir i llavors van arribar les trucades més inesperades. Aquí, als Estats Units, la veu de Donald Trump. Silenci absolut. Tothom va quedar de pedra. Necessitem saber què fer. No ens en sortim. Una veu coneguda va respondre. Escolteu la gent, li va dir la Maria Rosa. Una altra nit, Rússia, va dir Vladimir Putin. Com evitem conflictes? Resposta. Compartint. I després Xina, va dir Xi Jinping. Com mantenim l'ordre? Breu silenci. Resposta. Amb confiança. L'Aleix escoltava emocionat. Els poderosos preguntaven i la gent del carrer responia amb poques paraules, missatges curts, senzills, però eficaços. Una nit, la primera trucada va ser d'una veu diferent, greu però entranyable, parsimoniosa, que venia de molt lluny, d'una altra galàxia. Us hem observat durant molts anys. El món sencer escoltava en silenci. Primer el caos. Us matàveu entre vosaltres. El més important eren els diners. No havíeu après res de la vostra història. Després, la cooperació. Us heu adonat de lo fàcil que és conviure en pau, ajudar-vos entre vosaltres, i tot gràcies a un programa de ràdio d'un petit país d'Europa. Els ignorants són els veritables savis d'aquest món que pot ser tan bonic. Finalment heu après com s'han de fer les coses. Nosaltres no marxem, us estarem vigilant. A les 6, la llum va tornar. Les estrelles, també. El telèfon 93-201-7474 va callar per sempre. Potser ja no era necessari, a no ser que els oients es tornin a revelar com l'any 2004. L'Aleix va sortir al balcó, va mirar el cel i per primera vegada en molt temps va somriure, perquè sabia una cosa. El món no havia canviat per la tecnologia. Havia canviat perquè la gent, finalment, havia après a escoltar.
Mare meva, quina història brutal!
Doncs aquestes són les
primeres
contes.
Són les històries dels nostres oients, sí. Mare de Déu. Això apunta maneres.
Sí.
Apunta maneres. I la setmana que ve més?
Més,
i tant. La setmana que ve més. T'espero aquí.
Vinga.
Gràcies.
Bona nit.
Si algú vol opinar, perquè és per opinar, és perquè deixeu missatges de WhatsApp dels dos contes que hem llegit avui. Hi havia una vegada de la Maria Rosa Martínez i Corbera i La nit sense estrelles del Jesús García i Oliva. Per l'amor de Déu, podeu deixar missatges de felicitació perquè per arrencar dos contes que tenen la ràdio com a protagonista, sí, us heu quedat amb nosaltres. Molt xulos. Estem supercontentes de la vostra participació en aquesta invenció de la Setmana dels Contes Ignorants, que al final seran dues, ja ho heu sentit, eh? Dues setmanes. Res, que són les dues, ara sí, i ens anem d'anar a dormir. Jo continuaré escoltant contes o explicant contes vostres, però serà demà al final del programa. Així que gràcies per ser-hi. Fins demà. Que descanseu. Bona nit.